430 parades professionals i 5.000 llocs, 5.000 parades de societat civil i d'entitats. No pot haver-hi un pla B que respongui per protegir tothom, és impossible. És tan gran la magnitud que no hi ha un espai prou gran a Barcelona per encabir tothom. La responsabilitat és que tothom sàpiga que el que porti ho porti ben protegit i que es prepari. En el cas aquest, la previsió de demà no és ni molt menys la de fa dos anys. I per tant estem bastant tranquils. Tot i així, a la zona professional els regidors i tot estaran preparats per qualsevol emergència.
Totes aquestes parades que hi haurà demà es preparen demà al matí mateix o n'hi ha que aquesta nit ja les han instal·lat?
No, hi ha parades que ja estan muntades davant de llibreria fa dies, eh? Hem estat tres dies davant de llibreria qui ha volgut muntar, i ara aquest vespre es comença a instal·lar ja a Passeig de Gràcia, a Gran de Gràcia i a Rambla, la base. Perdona, que estava aquí. Tinc una mica de tos, estic angustipat. I aleshores això es comença a preparar ara. I els paradistes, els llibreters, arribem demà al dematí a partir de les 7 del matí, 6:30, 7.
Doncs m'imagino que serà un dia evidentment molt, molt intens per tots vostès, així que moltíssims ànims i esperem que aquesta pluja doncs no acabi fent la guitza als llibreters. Eric Del Arco, president del Gremi de Llibreters de Catalunya, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit. Eulàlia, crec que tu també demà estaràs venent llibres.
Sí, jo m'he aventurat. A mi m'encanta fer, i sempre que puc ajudo, i demà ajudo a La Carbonera, que és una llibreria del Poble Sec, que són fantàstics, i els ajudaré. I també ens han donat algunes instruccions, algunes anaven en la línia del que ara deia el president del Gremi de Llibreters, sobretot tenir present això dels plàstics perquè no passi com anys enrere, i també posar caixes entremig a les caixes de llibres, per tant això el que heu dit és bàsic, però també jo crec que hi ha recomanacions més de l'ofici de llibreter, que llavors com que els que ajudem no estem tot l'any fent d'ofici de llibreter, és que crec que és aquest dia bonic en què en donar recomanacions, en seguir una mica també, no?, la teva intuïció de la persona que tens davant, té un punt quasi de fer de no sé si de psicòleg és massa ambiciós, però com a mínim d'intentar entendre què vol aquella persona, i també crec que és un dia bonic, no tant potser pels que llegim molt durant l'any, però sí per gent que és el dia que s'aventuren a dir va, avui què em compro, no? I per tant tenir la vista de què recomanar, jo crec que també és una cosa molt bonica, i per això també m'agrada estar aquesta altra banda ajudant.
És la part també més especial de Sant Jordi, però si ens seguim fixant en el temps, l'Abel, que encara el tenim aquí, ens comentaves aquestes zones, si et dic, digue'm allò, pobles, municipis que creus on segur que hi plourà demà, què em diries?
Doncs mira, per exemple, creiem que municipis del Vallès Oriental, com poden ser Cardedeu, Granollers, seran dispersos, i pot ser que plogui a Parets i no plogui a Cardedeu, no? Per exemple, o el Vallès Occidental, què et diré, doncs Terrassa, Matadepera, poblacions com Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, també és possible que al llarg de la tarda hi hagi algun ruixat, Mataró, altres poblacions del Maresme, Arenys, per exemple, pot haver-hi algun xàfec.
L'Enric ja torna a treure el mocador, eh?
Home,
estàs provocant,
eh? Estava aquí intentant provocar una miqueta. O també cap al tard, doncs, diré, el que dèiem, cap al vespre, més aviat, doncs, Salou, Cambrils, potser poblacions del Garraf com Sitges. Són aquests ruixats dispersos, però que poden afectar aquestes zones de la costa, del prelitoral, de manera més aïllada cap a la plana de Lleida, sud de les comarques de Girona a principis, a primeres hores de la tarda, però sí que són poblacions on demà al llarg de la tarda, en algun moment o altre, encara que sigui poca estona, doncs hi pot arribar algun ruixat o algun patac una mica fort d'aigua.
Més enllà del que ens deien des del Gremi de Llibreters, precisament tenint en compte aquestes ciutats on és molt probable que demà hi plogui, hem volgut parlar amb dues llibreries de dos d'aquests municipis, com són Terrassa i Mataró, i tenim en línia l'Albert Mas Llorenç, de la llibreria La Temerària de Terrassa. Senyor Mas Llorenç, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I també la Núria Dòria, en aquest cas de la llibreria Dòria de Mataró. Bona nit també.
Molt bona nit.
A veure, és una pregunta que us faig als dos. Àlvar, començo per tu. Suposo que heu vist, heu sentit ara que demà és possible que plogui en el vostre cas a Terrassa, a Mataró també. L'Ajuntament us ha dit alguna cosa? Heu rebut aquests avisos o aquestes recomanacions per part del Gremi de Llibreters? Què us han dit que heu de fer, si plou, Àlvar?
Bé, a veure, tant la Núria com jo som gats vells en aquest ofici.
Hola, Àlvar.
Portem més de 40 anys fent Sant Jordi, per tant, les recomanacions del Gremi jo no recordo haver-les rebut, però és que avui el correu electrònic l'hem pogut mirar poc. en tot cas, és això, que com que ja portem experiència acumulada i com deia l'Eric, jo crec que més o menys tots sabem com hem d'anar equipats per muntar una parada el dia de Sant Jordi. Jo trencaré una llança a favor, demà no plourà, tingueu-ho clar, no plourà, i anirem amb els plàstics, amb els tendals pertinents i les taules preparades, però esperem que no siguin ruixats molt, molt grans com sí que ha passat algun any, o pedregades, perquè aleshores realment ens dificulta molt el fet de poder donar servei un dia tan assenyalat, no?
Mm-hmm. Però, és a dir, des del convenciment que no plourà, anireu preparats, per si de cas.
Sí, 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 convençuts ho estem, però més val ser precaut.
Mm-hmm. Núria, en el vostre cas, a Mataró, l'Ajuntament us ha dit alguna cosa? Té algun pla B per si plou?
Bueno, no, l'Ajuntament, jo fa una estona he parlat amb l'Ajuntament i, bueno, nosaltres el que ens ha passat és que les parades de Sant Jordi aquí es munten 3 dies. I ja vam muntar diumenge, o sigui, diumenge vam estar venent. Avui la intenció era també vendre, però bueno, hem hagut d'estar a la parada, a dintre i tancadets, i anar aixugant les gotetes que anaven caient. Tot i que anàvem molt, molt preparats. Mm-hmm. Perquè, com deia l'Àlvar, doncs això, som gats vells i ja sabem el què i el com. L'Ajuntament no, bueno, anirem veient, m'han dit, doncs anirem veient, no sé. Clar, aquí el problema està en que jo no puc desmuntar tampoc plovent.
Per què? Què vols dir? No pots desmuntar?
Perquè per desmuntar no hi ha d'haver-hi aigua que caigui, perquè és que si no s'emmulla tot. Uh-huh. Aquest és el problema.
Clar.
Entens?
M'imagino...
Vull dir que si plou al vespre, sí, és un problema, última hora.
Per la dificultat de desmuntar, et refereixes, Núria?
Exactament, exactament. Uh-huh. Clar, penseu que si ja no és el que deixa de vendre, és el que pots perdre.
Clar, clar, com va passar el 2022 a Barcelona, que no és que es perdessin vendes, sinó que hi va haver...
Mataró, sí. O sigui, ha anat plovent tot el dia, tot el dia, tot el dia. No és que hagi fet unes grans tormentes, però ha anat plovent tot el dia. Mm. I, bueno, jo no sé si l'Ajuntament té un pla B, però si hi ha un pla B, repeteixo, desmuntar la dimensió de la parada que portem per portar-la a una altra banda és gairebé, bueno, impossible. Mm.
Clar, Àlvar, no sé si us plantegeu l'opció de que pel dia de Sant Jordi, en comptes d'aquestes parades amb una carpa, es montés una infraestructura una mica més robusta, com a vegades es munten, doncs, aquests, no sé com dir-ho, aquestes...
Sí, com un sostre.
Metàl·liques, o d'alguna manera que sigui una mica més resistent en cas de pluja. Si vosaltres això ho heu parlat amb algú o...
Nosaltres, a veure, a nivell de municipal, d'Ajuntament, sí que es va intentar consensuar, crec que va ser, no sé si l'any passat, em sembla, de buscar un espai alternatiu. El problema que tenim aquí a Terrassa, i segurament en alguna altra població, és que els llocs que hi ha, que necessites la capacitat suficient per encabir totes les parades que quedi a cobert, solen estar allunyats del centre. Mm-hmm. I els llibreters en general som reticents a canviar la ubicació per anar a l'extraradi, pràcticament, no? Perquè és complicat que la gent hi vagi. Mm-hmm. Sobretot perquè, a veure, penseu que nosaltres tenim coexistència de botiga i de parada. De fet, lo fort és a la botiga, i a la parada, doncs, a veure, jo tiro bàsicament de voluntaris i de gent que et ve a donar un cop de mà. Aleshores, necessiten tot sovint, doncs, consultar, preguntar, i el flux d'informació és molt lleuger.
Sí, però sí. Em referia més com aquesta estructura que a vegades munten, doncs, quan hi ha una fira, posem pel cas, no? En alguns municipis això es pot muntar al mateix centre i hi ha una estructura, doncs, una mica més consistent, que no pas una lona de plàstic que pot volar o que es poden malmetre més fàcilment als llibres.
Les poques que...
Sempre ho havíem plantejat a l'Ajuntament alguna vegada. I el que passa que, clar, això té un cost. Però, bueno, veient cap on va el temps, jo penso que són infraestructures que tant servirien per pluja o per molt de sol. Mm-hmm. Perquè a vegades hi ha places d'aquestes que estan desertes, que no hi ha res, i que a l'estiu tampoc són ocupables perquè, vamos, el sol fregeix l'asfalt, m'entens? Mm-hmm. I a vegades tenir un sostre per després posar-hi les carpes, doncs, bueno, podria ser una solució.
Àlvar, em deies, en el vostre cas, us ho havíeu arribat a plantejar?
Bé, la veritat és que ho vam estar parlant amb l'Ajuntament i el que ells disposen de material és molt similar al que ja portem nosaltres. Potser sí que seria a nivell de costos, ens aniria molt bé les llibreries, però a nivell efectiu no. És a dir, l'Ajuntament hauria de fer una inversió que ara mateix no està sobre la taula. Jo penso que sí que és plantejable, però és el que deia la Núria, té un cost determinat que ignoro si l'Ajuntament estaria disposat a córrer amb aquesta despesa suplementària, que no seria únicament pels llibres, com deia ella, perquè de fires se'n van fent al llarg de l'any, però les estructures són similarment febles a les que portem nosaltres.
Àlvar Masllorenç, de la llibreria La Temerària de Terrassa, i Núria Dòria, en aquest cas de la llibreria Dòria de Mataró, moltíssimes gràcies a tots dos per atendre'ns. M'imagino que enfeinats a aquesta hora, esteu fent els últims preparatius de cara a demà?
Bueno, els preparatius jo ja els tinc fets, ara estic endreçant per rebre demà, doncs, això, la gent que vingui amb grans il·lusió.
Àlvar, heu de matinar molt demà?
Nosaltres també. Bé, una miqueta, però...
Quina hora us heu posat al despertador?
Jo a les 7, com cada dia.
A les 7 i tu, Àlvar, ja no t'hem sentit?
Cap a les 6, suposo, en principi.
Doncs bé, encara d'hora, però vaja, sí, teniu un marge, encara. Moltíssimes gràcies a tots dos i que hi hagi molta sort demà.
Gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, sembla que amb els plàstics i amb aquestes, no sé, amb aquestes carpes que es porten, intentaran portar el dia de demà el millor possible, però és el que comentàvem, que potser valdria la pena que els ajuntaments, tenint en compte la importància que representa un dia de Sant Jordi, els diners que mou també un dia de Sant Jordi, si no seria potser interessant de tenir en compte estructures una mica que no sigui tan fàcil que es desmuntin amb la pluja.
Però també... O sigui, estic d'acord i evidentment és un dia imprescindible, no? Tots els gremis tenen el seu dia imprescindible per fer l'agost i evidentment el dels llibreters és aquesta setmana de Sant Jordi, però també és veritat que com que té un punt de festa molt de, no? de tothom i ciutadana, també és veritat que si ho estandaritzes molt i ho estructures molt també perd un punt d'espontaneïtat, perquè al final ara estem parlant de la part de llibres, però jo un munt d'anys, no? Per exemple, al CAU havíem estat venent roses, no? I demà hi haurà moltíssimes entitats que també vendran roses.
Que no és el mateix la venda de roses, que ho pots desmuntar en un moment i mira, si se't mullen no passa
res. Però igualment vull dir que és un dia que també té un punt molt d'espontani i llavors lligar-ho tot molt, bueno, és aquesta contradicció amb què de vegades amb aquestes tradicions estem, no? Que perd aquest punt una mica de naturalitat.
Isabel.
Sí, segurament, no? Però al final, com tu deies, Anna, és un dia importantíssim a nivell econòmic per llibreters, no? I la realitat és que si no fa bon temps, la gent no surt. I la gent va, doncs, a buscar el llibre i se'n va, és a dir, no fa el passeig, és a dir, el dia de Sant Jordi és un dia que a tots ens agrada molt perquè passegem, perquè ens parem en una parada i potser hem de fer només un regal i en canvi comprem més llibres perquè el reclam del passeig ens fa que veiem un altre llibre i que ens el comprem, etc. No? Per tant, jo crec que condiciona moltíssim l'èxit de ventes que pugui tenir. I de les roses també, és a dir, també, és a dir, és un dia que tot el passejar implica doncs que et regalin més roses, implica que es venguin més llibres i el fet de que faci fred i que plogui vol dir que la gent va a pinyó fixa, no?
Jordi.
Està clar que aquest punt d'improvisació de ser al carrer és el que fa l'ambient, no? Llavors si no t'ho acabes de trobar d'això. Jo discrepo una mica el plantejament dels ajuntaments, perquè se'ls demana de tot als ajuntaments. I els ajuntaments estan infrafinançats, tot allò que no fan les administracions superiors a ells ho acaben assumint ells, perquè són els que estan de tu a tu amb el ciutadà, i per tant jo els alliberaria tant com puguem d'assumir coses que potser pot assumir el sector editorial, els propis representants de les botigues, etc. No? Dit això, sí que és veritat que si hi ha un bon pla, i a més a més de Sant Jordi hi ha fires, hi ha un propòsit per poder invertir, llavors això tindria, aquesta inversió tindria un sentit, però jo en aquest sentit volia defensar que els ajuntaments no hagin d'assumir,
no poden fer tot, no?
No poden fer tot, i tenen molta pressió, perquè si demà plou, qui lleparà és l'Ajuntament, sembla mentida que no ho hagin previst, però si demà fes molt sol i passés no sé què, també ella paria l'Ajuntament per dir, i els ajuntaments no han d'actuar en tots els àmbits, com la política tampoc ha d'actuar en tots els àmbits. A mi m'agrada, per exemple, en Sant Jordi, que evidentment hi ha un punt institucional, però és un institucional diferent. Mm. Hi ha molt de la gent, hi ha molt de l'emprenedor, perquè hi ha les grans llibreries, hi ha les petites, hi ha els típics nanos que estan venguent roses per financiar-se al fi de curs, que vindria a ser una competència deslleial els que fan les roses, però bé, també val, no?
Tot està permès.
Jo crec que, està, no? Que aquest puntet de, té, la seva, té el seu encant, i si plou, doncs hem estat demanant molt de temps que plogui, sap molt de greu. Però mira.
També la Mònica Terribas aquest matí ha dit una cosa que m'ha agradat molt i que he trobat una imatge fantàstica, que és el passejar acompanyat sota un paraigües, que és una imatge molt romàntica, dic, per positivitzar una mica, i he pensat que tenia tota la raó, perquè també té un punt romàntic. L'únic que remenar llibres
tot ho hem de mirar pel costat positiu,
potser no és tan pràctic,
no és el més fàcil.
Amb un paraigües, l'espatlla exterior del paraigües queda xup. Si plou com avui, que ha hagut un moment que ha plogut,
sí,
molt
avui.
Ara, si fa el xirimiri, com diu l'Abel, doncs aleshores ens podem salvar. A veure, sobre això de la coberta, no, jo sí que és, més que per un dia, perquè això seria una inversió absolutament absurda, sí que els ajuntaments, i em consta que algú ho fa, s'estan plantejant l'urbanisme de futur, no? I l'urbanisme de futur és preveure, com en el seu dia, us en recordeu del debat de les places dures,
sí,
no? Després de les places amb un cert enjardinament, amb un tipus d'arbre, etc. I ara s'estan plantejant com fer l'espai públic per preservar-nos del canvi climàtic, però no per la pluja, sinó per l'accés
de
calor.
Pel sol, per... sí, sí.
Hi ha ciutats del sud d'Espanya que això ja ho estan abordant i que estan fent estructures, com tu deies, que són lleugeres, que no suposen una gran inversió, però, clar, al sud d'Espanya hi ha ciutats o pobles que tenen una insolació absolutament impossible durant molts mesos. I, per tant, sí que val la pena plantejar-se algunes solucions perquè la gent pugui també gaudir de l'espai públic. Però això és un altre debat, perquè, clar, fer tot això només per Sant Jordi, em sembla...
No, però aquí a Barcelona, ara m'has fet pensar també en algunes zones, a alguns parcs nous que estan fent pels nens, que estan posant lones perquè no els hi toqui tant el sol i la temperatura no pugi tant, perquè crec que era un estudi que es va fer l'any passat que d'un carrer amb arbres a un carrer que no té arbres, la diferència de temperatura, m'ho invento, però crec que era de 3 graus,
sí, sí,
de diferència entre un carrer on hi havia ombra i un carrer on no n'hi havia.
I després hi ha un altre afegit, que és que ara amb l'emergència de sequera no es poden plantar arbres. Llavors, clar, què fem? No? Si no pots plantar arbres, no els pots regar, llavors has de buscar...
Després hi ha arbres que fan molta ombra, però que també fan al·lèrgies. Que això també s'està evitant ara en l'urbanisme.
Que aquí, de fet, en els anys 90, hi va haver aquell gran debat entre Pasqual Maragall i Miquel Roca. Pasqual Maragall abogava perquè es comencessin a retirar els plataners, i Miquel Roca deia el contrari. Llavors aquí va haver una batalla campal, una d'aquestes debats de la ciutat de Barcelona que ens agraden tant, no? I a veure què fem. Però mica en mica Parcs i Jardins han anat canviar plataners per lledoners. El lledoner no té la fulla caduca, fa ombra igual, la seva conservació és més barata, per entendre'ns. Doncs tot això també s'ha d'anar pensant.
És
de cara
el Sir Humphrey va acabar resolent pel seu compte el que els polítics anaven debatent.
Sí,
eh?
Sí, sí. I bé, doncs aquí sí que jo faria un plantejament, i en els municipis, jo insisteixo, em consta que hi ha municipis que ja això ho tenen en el radar i altres que ja ho estan fent.
Abel, volies afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-te?
No, només que al final Sant Jordi és una loteria, perquè és el cor de la primavera, i la primavera ja sabem que són dies de sol i caloreta i papallones, però la primavera també és això, baixades de temperatura, ruixats, tempestes irregulars. Sembla, però, que avui ha sigut el dia fort d'inestabilitat, insistint que demà seran ruixats més dispersos, menys importants, de menys estona, i que a matí i migdia aguantarà gran part de Catalunya, per tant...
Però tu el que has de fer, que tens influència, és que plogui els capçals dels rius,
sí, home,
que s'omplin els pantans.
Sí, això també,
això
però...
de ploure a Barcelona està bé un ratet.
Sí, però Collserola avui ha quedat ben regadet, que això també, de cara al risc d'incendi, sí, i als boscos del Maresme...
Quin pantà tenim,
sí, però els... Mira,
bueno, hi ha un...
Hi ha un pantà, el pantà de Vallvidrera.
Sí, que estava ben sec, per cert.
Sí, sí. No, però més enllà d'això, el que sempre insisteixo, jo hi mirava uns pins de Tiana, a la teva comarca, sí, la nostra comarca que compartim, el Maresme, i realment, pins que s'estan morint. Ja no només els arbres que moren, sinó també que anem de cap a l'estiu, vindrà
la
calor,
que la pluja és benvinguda,
i vindran els riscs d'incendis, i per tant mirem-nos així també. Avui els, molts boscos han quedat ben remullats i molts pagesos del Vallès també segur que estan ben contents amb la pluja allà on no hagi picat més, més fort.
També es poden comprar llibres al llarg de l'any, eh? Vull també, dir, també, també, també recordar-ho
tant en tant. Evidentment, no cal concentrar-ho tot endemà. Les 9 i 20 minuts, gràcies, Abel, a les 10. Ho tornarem a actualitzar.
Això mateix.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Dèiem que havíem tret l'Enric gairebé, avui que no t'hem deixat quedar en aquesta festa literària de La Vanguardia.
Però mira, ja m'ha anat bé, perquè...
Ah. No, no, que ja, que no ens ha sent ningú.
No, la festa ha començat a 8:15, sí. Hi havia molta gent, i com us he dit, doncs, amb la pluja, la terrassa de fora, l'exterior, no s'ha pogut obrir. Llavors, com que hi havia tantíssima gent, doncs tothom a dins. Llavors, bé, doncs jo he fet el que havia de fer durant una hora, i llavors...
Has fet el teu paper i...
Ah, exacte. I després encara em tocarà tornar a la redacció perquè demà hi haurà una edició especial amb moltes planes, amb moltes fotografies de tot el que sigui.
Tornada llarga, no només pels llibreters, també per alguns periodistes. Doncs en aquesta festa literària de La Vanguardia hi tenim aquesta hora la Marina Arbós. Marina, bona nit.
Bona nit.
No sé si, com deia ara l'Enric, encara hi ha tota aquesta concentració de gent dins d'aquest espai o han pogut sortir cap a la terrassa?
Han pogut sortir cap a la terrassa. Fa una estona, quan ha afluixat una mica la pluja, s'ha obert i realment s'ha agraït, perquè hi havia moltíssima gent i així s'han doncs, separat una mica més, ha corregut una mica l'aire, però molt bé. La veritat és que s'han adaptat molt ràpid a la pluja i la gent estava igual de contenta.
Explica'ns com ha anat l'acte, Marina.
Doncs, a veure, d'aquí una mica més d'una hora ja està previst que s'acabi, però ara mateix la veritat és que no ho sembla gens perquè l'ambient és d'autèntica festa. I des de fa una estona, doncs, els escriptors, les personalitats que ens han acostat fins aquí, doncs, han anat sopant els platets que els anaven traient, i la majoria diuen, doncs, que no gaire tard aniran desfilant cap a casa perquè molts demà s'han de llevar molt d'hora, perquè tenen una feina de por, no? Han de passar el dia signant llibres, parlant amb els seus lectors, i diuen, doncs, que volen tenir les piles carregades. I a l'acte hi ha un concert en directe de guitarra, i està previst que hi parli el redactor en cap del suplement de La Vanguardia Cultures, el Sergio Vila San Juan. I bé,
que crec que també és,
i el director,
i el director, evidentment, però vull dir que crec que també ha escrit és autor aquest any,
sí.
Vull dir que té d'aquesta doble tasca també.
I t'he de dir que avui ens ha aixafat la pluja, ens ha aixafat una mica la guitarra el pobre Xavi Cervera, que és el redactor en cap de fotografia. Tenia preparat un lloc per fer la foto que demà obrirà la portada del diari, que és una, com sempre fem, no?, els principals autors del dia reunits en un indret, però clar, aquest indret
s'ha hagut de reinventar, o què?
I s'ha hagut de reinventar el pobre, però bé, ha fet una excel·lent fotografia que també servirà.
La veurem demà o ens pots avançar alguna cosa?
La veurem demà.
No ens vols avançar on l'ha fet?
Bueno, és que ha improvisat.
Ja la veurem. Marina, el tema de la pluja aquí també s'ha comentat entre els escriptors?
La veritat és que és el tema de conversa, Tots tenen por, però tots confien que no plogui, no? És una mica això, tots ens han explicat de que fa dies que miren les previsions, allò d'una web, l'altra web, aquesta ràdio, l'altra ràdio, i tot per a veure què deien, i tots confien, no?, en que no els acabi fent la guitza exageradament, ni que sigui que aguanti al matí, que aguanti mentre signen, no? Tots tenen una mica aquesta idea, però també he de dir que no es queixen, Vull dir, això que ara parlàvem, que és molt important que plogui, etc. Tots ho reconeixen i, per tant, esperen que no plogui, però tampoc no es queixen.
S'adaptaran al que surt.
Exacte, s'adaptaran a les circumstàncies.
Dèiem que hi havia alguns dels escriptors que han tret llibre darrerament, dels que es preveu doncs, que siguin més exitosos, i també hi ha alguns col·laboradors d'aquesta casa, començant per una col·laboradora, per exemple, del Nou Sé, la Clara Caraltó. Has pogut parlar amb ella, Marina?
Sí, està per aquí també i ens ha explicat doncs, que està molt contenta, que té moltíssimes ganes de demà, que és un dia molt especial per ella, i ara que parlàvem de les pluges, precisament ella ens explicava que s'ha mirat les previsions del dret i del revés i que confia també doncs, que no plogui massa, i de fet em sembla que la podem sentir.
Estic molt il·lusionada per demà, tinc moltes ganes, estaré signant 6 horetes i és un moment molt bonic perquè doncs, ve gent que t'ha llegit o que té ganes de llegir-te i això, és un moment de contacte amb el lector i la veritat és que és un moment que és especial. Espero que no plogui, he anat mirant les previsions, l'última que he mirat deia que no plovia i amb aquesta em quedo, però si plou, doncs mira, ens haurem d'adaptar, ves?
No ens ha escoltat aquesta última mitja hora, la Clara, avui.
Es queda amb que no plou, eh?
I Marina, també hi ha un altre canvi aquest any, que és que demà, durant el 9C, no tindrem aquella tradicional llista dels més venuts, perquè últimament doncs, hi havia hagut uns certs problemes que després, al cap d'uns dies, es rectificava amb aquesta llista. Aquest any hi ha canvis, això també s'ha comentat per aquí o no?
Doncs t'he de dir que molts dels autors no en tenien ni idea d'aquest canvi. Alguns se n'han assabentat avui mateix, d'altres directament no ho sabien, però la majoria coincideixen que estan a favor d'aquest canvi, diguéssim. Diuen que això fa la festa més orgànica, que permet gaudir més de la jornada i que d'alguna manera es treuen pressió, no? Per exemple, l'escriptor Manuel Javois ho veu com una cosa bona i de fet, també el podrem sentir, diu que la cultura és molt difícil de quantificar en un rànquing i que, per tant, que es parli de tendències o que no es posi aquest el focus, no? En quins són els llibres més venuts, doncs que és una cosa positiva.
Los mejores y los peores nunca es una buena solución para categorías artísticas o para categorías literarias. Si sabe quién puede ser el mejor en una carrera de 100 metros lisos, pero no se puede saber quién es el mejor escribiendo, quién es el mejor pintando, quién es el mejor componiendo. Yo creo que esas cuestiones ya no nos atañen a nosotros. Más que nada porque la cultura es muy difícil de medirla al peso.
Molt d'acord, amb això que diu Javois, el que passa que els periodistes a vegades necessitem també tenir aquest ordre, no? Vosaltres veieu bé aquest canvi de criteri a l'hora de fer aquest llistat?
Jo ni bé ni malament, però l'entenc. L'entenc perquè, efectivament, si et donen una llista i després, al cap d'un dia o dos o una setmana, aquella llista no val, et sents una miqueta estafat i tu a la vegada com a periodista estafador, no? Perquè estàs dient...
Has estat tres dies dient... He demanat entrevistes...
En el cas de La Vanguardia fins i tot posant-li un semàfor verd, no? El que més ha venut, i ara resulta que no eres, no? Bueno, per tant, en aquest sentit sí que ho entenc, no? Però alguna mena de referència, encara que no sigui 1, 2, 3, si no diguis, mira, escolta, els 10 llibres més venuts, sense posar 1, 2, 3, són aquests.
Però això ja ho feu una mica les prèvies, que jo crec que són els millors productes que feu els diaris.
Sí, però aquí són quinieles, eh?
Bueno, aquí hi ha la feina periodística, aquí hi ha l'olfacte de dir, escolta, jo recomano més o menys aquests 5, 6, 7, 10 llibres. És un procés xulo. Cap de setmana abans Sant Jordi hi ha els suplements aquests que estan bé. Perquè el rànquing, al final, fins i tot quan hi ha el rànquing, si guanya un mediàtic, tothom ho menysprea perquè és mediàtic. Si guanya un que no és mediàtic però és d'una editorial gran, tothom ho menysprea perquè ha tingut més promoció que... És a dir, al final fas un rànquing que la gent tampoc el valorem massa, no? En canvi, la prèvia que feu, jo crec que té molt valor.
Mira, veus que bé, Isabel.
No, jo crec que el que deia Manel Javois, no, amb la literatura, és evident que s'ha de quantificar d'alguna manera, no? Però la literatura és tan immensa com la cultura i que, per tant, el saber si un llibre és el millor o no és el millor, o és molt bo o no és molt bo, és tan complicat com decidir si un quadre no és molt bo o no. Bueno, quantes vegades ens ha passat que llegim un llibre perquè ens l'han recomanat o el comencem i no ens agrada gens, i en canvi hi ha llibres que nosaltres que ens recomanen i ens agraden molt i que quan el recomanem doncs no li agraden molt, no? Jo ara que estic amb un procés de llegir bastant, és a dir, per sort, no? Hi ha llibres que m'han recomanat que no hi ha hagut manera, i en canvi hi ha llibres que han sigut un autèntic plaer, no? Avui segurament al final del programa ens dèieu que podríem recomanar algun llibre que ens ha agradat, i jo crec que això és el que val, no? I després, si aquest llibre és el més venut o no és el més venut, depèn de tantíssimes coses, no? En Jordi parlava de l'editorial, de la promoció, del tema, no? És a dir, quan estàvem en el procés independentista, en el procés del procés independentista, hi havia una sèrie de llibres que eren reclam absolutament, no? Tant els a favor com els en contra, no? I així tantes altres, no? Es mor un determinat escriptor i en aquell moment doncs hi ha un boom de la seva literatura. Jo crec que com que llegir és un plaer tan gran i és tan enriquidor, hi ha tantes possibilitats, segmentaritzar-ho i em sembla sempre empobrir-ho.
No és una ciència exacta, no? I forma part de, jo crec, d'un dels valors de la cultura, que és el que deia la Isabel, que una cosa et pot agradar i l'altra no. I després jo crec que també és molt bonic quan descobreixes un llibreter que et pot fer recomanacions que realment l'encertin, no? Al final el llibreter de proximitat és aquest que sap què t'ha agradat i a partir d'aquí doncs t'anima a arriscar-te alguns dies més o t'anima, no? O sap entendre en quin punt estàs i què vols llegir. Per tant, jo també molt a favor d'aquesta dinàmica competitiva que de vegades tenim la necessitat de portar en tots els àmbits de la vida, doncs potser està bé que la deixem i que demà gaudim això, no? De les roses, dels llibres, del passejar i del trobar-se també gent, que jo crec que també té aquest punt molt bonic de trobar-te gent que fa temps que no et trobes i de cop al dia de Sant Jordi també és de saludar gent que fa temps que no veus.
No, per jo tant, només volia dir, Isabel. Sí, que llegir t'uneix a les persones, és a dir, aquells que ens ha agradat un determinat llibre en comú és un tema recurrent, no? És a dir, és algo que t'aporta i que et conforma com a persona i et fa relacionar amb aquells que l'han llegit també i que els han agradat o no els ha agradat, i pots compartir qüestions. És com una pel·lícula que determinada, en un moment donat veus i la comparteixes, jo per exemple El Padrino, que la puc anar veient i sempre m'enriqueix, no?
Marina, que acabi d'anar bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, fins ara.
Fins demà. 9:45, farem una pausa i quan tornem anirem cap a Madrid perquè a banda de Sant Jordi hi ha hagut aquesta compareixença de Salvador Illa en aquesta comissió d'investigació al Congrés sobre el cas Coldo. Ara de seguida en parlem.
9:00, amb Anna Ballonet.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Soc en Fel Feixeda, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
RAC 1. Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
A Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 19.300 euros. S'inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Tinc un presentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
A Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el sabor de sempre. Forn Mistral, ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
I aquest sofà al llit? Si hi en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmoda i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Toldos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
La FAT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ailey Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9:35, avui a banda de Sant Jordi, com dèiem al principi, també estàvem pendents d'aquesta comissió d'investigació al voltant de la compra de mascaretes amb la declaració d'aquesta mateixa tarda de Salvador Illa. Al matí hem sentit a Koldo García i tot això, la mateixa setmana, aquest dijous a les 12 de la nit, que comença aquesta campanya electoral. Abans hem fet un repàs del que ha dit Salvador Illa amb l'Arnau Mañé, el corresponsal de RAC1 a Madrid. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si podem explicar una miqueta més quins han estat els arguments que ha fet servir avui en aquesta comissió Salvador Illa.
Doncs mira, el gran titular de Salvador Illa en aquesta compareixença al Congrés és que es desvincula, o com a mínim es vol desvincular de Koldo García, el cervell de la presumpta trama de corrupció que esquitxa els socialistes. Salvador Illa, que se'n vol desentendre. De fet, l'exministre ha dit que amb prou feines s'han vist una vegada.
Yo no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que
usted... Ni nadie de su equipo, nadie.
Vi en el ministerio una sola vez al señor Koldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor.
De fet, Salvador Illa deixa clar que ell té les mans netes, explica que, de fet, es treu responsabilitat perquè treu importància al seu càrrec, dient que en plena pandèmia va signar com a molt 7 o 8 contractes i que després ja va ser gent del seu equip o del seu ministeri. De fet, el que ha defensat Illa és que es miraven amb lupa pràcticament tots els venedors a qui compraven amb urgència les mascaretes. Diu Illa que l'objectiu, sobretot, era no caure en estafes.
Recibimos múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios. Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. Los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa. El Ministerio de Sanidad actuó de manera prudente, aunque hubo gente, unos pocos, que se aprovecharon de aquella situación.
Per tant, Illa, en el que podria ser el primer gran acte de campanya, en aquesta precampanya electoral que comença dijous, bé, la campanya electoral comença dijous, Salvador Illa, que ja ha aprofitat aquest escenari, que podria ser, a priori, una pedra a la sabata, com és una compareixença d'investigació, una comissió d'investigació al Congrés, per deixar clar, o com a mínim intentar esvair qualsevol dubte que hi havia al seu voltant.
A veure, sobre això que hem sentit ara d'aquestes explicacions que avui ha donat Salvador Illa al Congrés, quina valoració hem fet? Isabel.
Bé, jo crec que el que s'agraeix sempre de Salvador Illa és el to, la seguretat amb què parla, i jo crec que si fem memòria, no, del que va passar durant la pandèmia, posar en valor la feina que va fer de manera inqüestionable, com va dirigir el caos que allò va provocar, i jo crec que fins que no es demostri el contrari, la credibilitat que té com a exministre de Sanitat, i en tot cas aquesta voluntat també per part del PP d'acusar-lo de manera fehaçent i a més amb una certa beligerança, no es pot desvincular, jo crec, del moment que preelectoral que estem, no? És a dir, jo crec que comença la campanya electoral, em sembla, aquest dijous, i jo crec que també cremar una mica la imatge d'Illa és una estratègia, des de la meva perspectiva, burda, no sé fins a quin punt tindrà recorregut.
Enric.
A veure, hi ha una frase que l'acabeu de reproduir, que és que algunos, unos pocos, s'aprovecharon. No era culpa segurament del ministre ni segurament del president del govern, però a mi sí que això em deixa l'ombra del dubte de que algunos pocos s'aprovecharon. Bueno, qui van ser els que es van aprofitar d'una situació tan bèstia, no? I qui va ser tan miserable com per fer això? Per tant, primera consideració, perquè això afecta no només al govern d'Espanya de llavors, sinó a la Comunitat de Madrid de llavors, també inclouria aquí la Generalitat de llavors, perquè algunos pocos van intentar i altres ho van aconseguir. Perquè va ser un moment molt crític, va ser un moment en què els governs es van agafar el primer que passava, i a més hi havia, recordem, una gran competència entre governs a l'hora de robar-se els proveïdors. Primera consideració, i l'última és sobre la relació amb Koldo. Ell diu, avui ha estat molt clar, només vaig tenir una vegada, el vaig enviar als tècnics i els tècnics no li van contractar res. D'acord? Doncs si és així, ens ho hem de creure, no faltaria més. Però els mentiders polítics diuen que corren informes, que corren alguns expedients, que igual podrien desmentir això. Jo no sé si algú dins de la tàctica política, de la tàctica de la cursa electoral,
es pot estar esperant a
que avui hagi fet aquesta declaració i a treure-li aquesta cosa. No ho sé, ho desconec, però sí que sé que hi ha com aquest rum-rum, no?, de que avui es volia esperar aquesta declaració. Jo em vull creure el que va ser ministre de Sanitat i em vull creure que la gestió va ser correcta i que, en tot cas, també el que ha dit avui en Koldo García, no?, que diu ell no va fer res, ell no
se l'ha jutjat abans.
Sí, correcte, i que això no quedarà en res i llavors ja tornarà a dir-ho, no? Per tant, jo espero que tot això, que los pocos que es van aprofitar no siguin aquests.
Jordi.
És un mal inici de campanya haver de comparèixer dies abans que comenci per un suposat cas de corrupció. Això és molt negatiu per Salvador Illa. Moltes vegades he demanat la presumpció d'innocència, per tant avui la respectaré, i per tant, en aquest sentit, mentre no es demostri que és culpable, jo crec que són uns paràmetres que més enllà del pim-pam polític ens hi hauríem de poder moure tots còmodament. Sí que detecto que ha fet dos errors en la seva compareixença, no? La primera l'apuntava l'Enric, és a dir, val, qui van ser aquests pocs? Perquè ho afirma, no diu potser, no diu uns pocs se'n van aprofitar. Molt bé, ministre, qui? I com? És a dir, jo crec que això no queda clar i s'hauria d'explicar. I l'altre és respecte al senyor Koldo. Jo el vaig rebre una vegada i no el conec de res. Doncs per què el va rebre? És a dir, un ministre en una crisi com aquesta no rep el primer que li passa pel carrer. Aquesta gent estaven superconcentrats en intentar salvar vides, en que no els enganyessin, etc. Per tant, jo segueixo amb la presumpció d'innocència, em limito als errors que es poden assenyalar en aquest d'això. Per què el reps? Perquè llavors l'han vist els tècnics, molt bé. Per què el reps? Si no el coneixies, només t'hi has vist una vegada, qui t'ho va dir que el rebessis o per quina via va entrar amb tu? És a dir, crec que ha obert dos errors a l'hora de donar explicació.
Eulàlia, per tant, clar.
Sí, primer, crec que al final el que els hem de demanar als polítics és com a mínim que donin explicacions, i jo crec que això és el que avui Salvador Illa ha anat a fer, i jo crec que en aquest sentit és el mínim que exigim als nostres representants polítics. No els exigim molt més, però com a mínim això els hi demanem. Sí que és veritat que crec que a pàgina passada o a toro passat dir que tot allò s'havia de fer perfecte és molt fàcil, però quan tots estàvem enmig de l'huracà, quan tots estàvem enmig del caos, jo no posaria la mà al foc que tothom va fer les coses impecables, perquè crec que hi havia una part de la dinàmica de caos absolut, d'imprevisibilitat, de campi qui pugui, que feien que al final doncs tothom va fer-ho el millor que va poder, però això no vol dir que alguna cosa se t'escapés, perquè evidentment les presses es va fer, no, excepcions amb temes de burocràcia, etc, etc. Amb això no estic dient que Salvador Illa sigui culpable de res, el que vull dir simplement és que crec que hi pot haver un moment en què alguna cosa s'escapés, i crec que ara també és el moment de fer rendiment de comptes, com al mateix temps crec que és important que agraïm la gent que va estar a primera línia, perquè està a primera línia amb una crisi d'aquell tipus no és fàcil. Ara bé, a mi segueix havent-hi un interrogant que no m'encaixa, que és per què es va destituir Ábalos. Jo crec que això és també una de les grans preguntes que segueixen sobrevolant més enllà del fet que avui mateix, no?, que era la implicació de Salvador Illa. Per què, sent Ábalos una de les mans dretes de Pedro Sánchez, se'l destitueix d'una manera en què a tots ens va semblar una mica inexplicable en el seu moment i que ara seguim sense entendre si aquella destitució té alguna cosa a veure o no amb tot aquest embolic de Koldo? Perquè això el que vol dir és que en aquell moment Pedro Sánchez ja tenia alguna evidència que alguna cosa havia passat entre Ábalos i la gent de confiança com podia ser Koldo, no? I aquí jo crec que és el que seguim sense esclarir.
Arnau, alguna cosa més?
No, que en aquestes preguntes que ara llançàveu a l'aire se li podran fer també a Ábalos d'aquí unes setmanes, d'aquí uns dies, no tenim la data encara, perquè haurà de comparèixer al Congrés. De fet, Salvador Illa haurà de tornar a comparèixer dimecres al Senat amb una comissió pràcticament calcada a la que hi ha al Congrés, també en aquest cas sobre el cas Koldo.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Arnau. Bona nit.
Fins ara, bona nit.
Doncs bé, farem una pausa i avui, per tancar la tertúlia del 9C, parlarem amb la comissària Alicia Muriana, que, com vam saber divendres de la setmana passada, o abans de fet la Vanguardia, serà qui disputarà aquesta plaça, aquesta nova plaça de major, amb el comissari en cap, Eduard Sallent. Ara de seguida en parlem.
9C, amb Anna Ballonesta.
Imaginem-nos sense límits, més humans. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
El millor encara està per llegir. Del 18 al 24 d'abril celebrem la setmana del llibre a Òptica i Audiologia Universitària amb un 20% de descompte addicional sobre els nostres increïbles preus. Visita qualsevol dels nostres centres o la botiga online i consulta les condicions. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa a la llei, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amable.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, sí. Molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 47 minuts, ho explicàvem divendres, finalment hi haurà dos comissaris dels Mossos que es disputaran aquesta nova plaça de major. Un és l'actual comissari en cap, Eduard Sallent, a qui tothom, ho explicàvem també la setmana passada, donava pràcticament ja per nomenat, i l'altre és la comissària Alicia Muriana, que és l'actual cap de la Regió Central. Aquí tenim en línia a aquesta hora. Comissària Muriana, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per atendre'ns. Ara ho dèiem, nosaltres ho vam saber divendres. Crec que dijous era l'últim dia que es podien presentar aquestes candidatures. Li puc preguntar quan ho va decidir vostè, que es volia presentar aquesta plaça de major?
Bé, doncs, primer de tot, encantada d'acompanyar-vos. Gràcies per aquest espai. A veure, jo soc comissària des de l'any 2017 i per tant, doncs, la plaça de major, quan es publica i es diu que s'oferirà, doncs, com a comissària, com la resta de comissaris i comissàries del cos, planteges això de dir, bueno, em presento o no em presento. Des del moment que sé que existeix aquesta opció, doncs ho valoro, ho parlo també a casa, hi ha gent que també em truca i m'anima, i finalment doncs, decideixo que efectivament vull participar d'aquesta convocatòria i provar doncs, d'aconseguir aquest lloc de treball.
Dèiem que tothom donava pràcticament per fet que només s'hi presentaria el comissari en cap. Li va comunicar vostè prèviament que vostè també es volia presentar aquesta plaça, que competiria per aquesta plaça?
No li vaig comunicar tampoc. No és un requisit comunicar al comissari en cap que em presento. No té cap sentit. Això és un... Cal remarcar que és molt important que això és una convocatòria que es publica, que es fa pública, sí, sí. I a la qual, torno a insistir, la vintena de comissaris i comissàries que formen part del cos de Mossos d'Esquadra complíem els requisits per poder sol·licitar aquesta participació en aquesta convocatòria, i en el meu cas doncs, jo vaig decidir fer-ho i ho vaig fer doncs, per la via que corresponia, que és presentant la sol·licitud al registre. No hi ha una comunicació prèvia perquè no existeix la necessitat de fer-ho i tampoc li trobo el sentit. No?
Per què s'hi presenta vostè? Quins són els seus objectius o què creu que pot aportar vostè al cos?
Bé, com he dit abans, jo soc comissària des de l'any 2017 i, de fet, intendenta des de l'any 2008. Aquestes dues categories són les que anomenem l'escala superior del cos i, per tant, és a qui li correspon el comandament més alt de l'organització. En aquest sentit, per tant, em sento amb l'experiència suficient i amb la il·lusió d'assumir la responsabilitat de dirigir el cos. Més enllà d'això, també sento una profunda estima i lleialtat al cos de Mossos d'Esquadra i jo vull que tingui el millor o la millor major possible. I en aquest sentit, doncs, presentar-me a aquesta convocatòria també ho visc com un exercici de coherència i de responsabilitat.
Creu que seria bo, que seria positiu pel cos que aquest càrrec de major l'ocupés per primera vegada una dona? Això ajudaria en aquest procés de feminització del cos?
Bé, jo sempre he defensat que el talent femení i masculí sumen i, per tant, tots els talents són benvinguts. Fins ara no hi ha hagut cap dona, és cert, que ocupi aquest rang i ara hi ha una possibilitat. Jo, evidentment, sóc dona, però no m'he presentat perquè sigui dona. I més enllà de del meu gènere, com he dit abans, estic convençuda de que tinc l'experiència, el bagatge, la capacitat i les competències per ocupar aquest lloc de treball, no? I torno a dir, talent masculí i femení han de sumar i tots dos talents són benvinguts.
Però creu que en aquest sentit encara hi ha feina per fer dins del cos? És a dir, si creu que caldria que encara hi hagués més dones mosses o en càrrecs de direcció?
A veure, en el cos i en la societat, vull dir, no és exclusiu del cos de Mossos d'Esquadra. Que les dones s'empoderin i arribin als llocs de treball pel seu talent i que es visibilitzin és una cosa positiva des del punt de vista de la pròpia societat. Més enllà si és el cos de Mossos d'Esquadra o és en la direcció de grans empreses, no? Per tant, sempre és positiu.
Tot i que està contemplat, quan es triï qui serà el nou major, hi haurà aquesta coexistència amb el major Trapero. Vostè hi té relació amb ell actualment o el coneix de fa anys, el major Trapero?
Bé, totes les persones que treballen al cos de Mossos d'Esquadra coneixem el major Trapero. Evidentment, jo el conec i, de fet, durant un temps vaig estar destinada a serveis centrals, vaig coincidir amb ell, que era el cap del cos. Per tant, he treballat amb ell i el conec, torno a dir, com totes les persones al cos el coneixen. A mi, en el meu cas, sí, jo he treballat directament amb ell i, per tant, sí que el conec.
Però hi té alguna relació actualment, en relació laboral, m'imagino, vull dir, em refereixo, eh?
La meva relació amb el major Trapero sempre ha estat una relació absolutament professional i ens hem relacionat en l'àmbit de la feina. Per tant, doncs és aquesta la relació que existeix, un gran respecte, evidentment, i valoro molt positivament doncs, que la seva feina com a major dins el cos i el màxim respecte cap amb ell, només faltaria, com, qual cas, com cap a qualsevol comandament del cos.
En cas que vostè sigui major, com veu aquesta coexistència de dues persones que tindran doncs, aquest estatus, amb càrrecs evidentment diferents i amb responsabilitats diferents dins del cos dels Mossos d'Esquadra?
Jo això desconec quina és la projecció que tenen els responsables polítics, que són els que convoquen aquesta plaça i que són coneixedors de l'existència d'un altre major cos. Això ho desconec i, de fet, no està a la meva mà. Ho hauria de preguntar a unes altres persones, em penso.
L'actual comissari en cap sí que va presentar fa relativament poc una nova estructura del cos amb noves àrees, com per exemple una regió virtual. En aquest cas concret, vostè creu que mantindria aquesta organització o en plantejaria una de nova?
Bueno, la veritat és que m'està plantejant uns escenaris que jo de moment doncs, no crec que sigui el moment de valorar-ho. Si es dona el cas de que finalment sóc jo la persona escollida i assumeixo aquest rang, doncs aleshores anirem analitzant tot. Jo sóc plenament coneixedora del cos, fa molts anys que hi sóc, vaig entrar a l'escola de policia l'any 96, per tant fa gairebé 28 anys que estic en el cos, i he estat a moltíssims destins i a serveis centrals, a serveis territorials, i conec profundament l'estructura i el funcionament del cos. I treballo, torno a dir, ara mateix en el territori i molt a prop del que és la ciutadania. Per tant, quan arribés el moment, seria el moment de mirar-ho i de valorar doncs, tot allò que està ben fet i que es pot continuar fent i quines coses doncs, es podrien arribar a millorar. Però, torno a dir, crec que aquest és un escenari que caldria plantejar-se més endavant en el cas de que es produís aquesta situació que vostè em comenta.
I acabo, sap que hi ha eleccions el proper dia 12 de maig. Els han dit quan ha de començar tot aquest procés per triar el nou càrrec? Perquè la setmana passada també ens plantejaven si hi ha la possibilitat que aquest nou càrrec es triï després de les eleccions o que tot es quedi aturat precisament per aquest procés electoral?
Bé, això jo no li puc contestar. Jo desconec exactament els tempos. En tot cas, en el DOC, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9.125, que es va publicar el 19 de març, doncs apareix aquesta convocatòria i allà s'especifica claríssimament doncs, com quins són els requisits, quins són els terminis, i qualsevol persona, això és públic, ho pot mirar i ho pot consultar. A partir d'aquí, doncs, desconec si serà aquesta circumstància que vostè m'explica, no la desconec i no em correspon a mi tampoc decidir-ho.
Però vostè,
si ho faran abans o després de les eleccions.
Ara mateix, després d'haver presentat aquesta voluntat de presentar-se a aquest càrrec de major en aquesta plaça, des de la setmana passada no ha rebut encara cap comunicació de quan serà l'inici d'aquestes entrevistes o d'aquest procés de selecció?
Bé, com dic, en aquest diari oficial apareix detallat com funciona i la comunicació ja es va fer el propi divendres amb la publicació de la diligència informant de manera pública quines eren les persones que s'havien presentat a aquest càrrec. En aquest cas apareixien doncs, els TIPS, que són els números d'identificació professional del meu i del comissari Sallent. A partir d'aquí s'obre un termini d'al·legacions, que legalment està establert, i la resta de funcionament està publicat. Ha d'haver-hi, segons es publicava, ha d'haver-hi un informe del director en el qual ell determini quina és la persona més idònia per ocupar aquest lloc de treball. Per tant, no hi ha entrevista ni cap prova a priori, més enllà d'aquest informe, que és tal com es descriu en la convocatòria que s'ha publicat.
Doncs ho anirem seguint. Comissària Alicia Moriana, cap de la Regió Policial Central de Mossos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies a vostè.
Que vagi bona nit. Doncs bé, algun comentari sobre aquesta qüestió? Ja veurem quan passa tot plegat, quan es tria aquest càrrec, si coincideix o no amb les eleccions, i també el que ara comentàvem, no? Aquesta coexistència, que tot i està permès que hi hagi dos majors dins del cos, crec que no m'equivoco, fins ara no havia passat mai. Jordi.
El cos dels Mossos d'Esquadra, o dels policies en general, són molt corporatius, cosa que vol dir tancats, eh? I per tant costa molt d'obtenir informació i tot plegat. Però més enllà dels que ens deia tips o de les competències professionals, crec que també a l'hora d'anomenar la figura del major es valora molt el tarannà a l'hora de desenvolupar aquestes responsabilitats, no? I en aquest cas tampoc conec a la perfecció la seva trajectòria, però no sé si és el perfil més conciliador que dintre del cos de Mossos d'Esquadra es pot trobar en aquests moments, no? Però més enllà d'això, jo crec que no ens enganyem, és a dir, el major Drapero va ser cessat pel conseller, no? I en canvi, doncs, la persona que va nomenar és la que promociona, no? El senyor Sallent promociona per poder ser el major. Jo crec que té molt poques possibilitats la candidatura alternativa, és a dir, perquè si al final hi continua havent un conseller d'Esquerra, etc., doncs probablement l'elecció que havien fet del senyor Sallent doncs ja serà, anirà en aquesta línia. I si no, i es volgués fer un canvi al cos, jo entenc que el senyor Trapero diria, escolta, si no hi ha els que em van cessar, doncs el major sóc jo, no? I per tant, en aquest sentit, crec que és una candidatura amb molt poques possibilitats de reeixir.
Eulàlia, Isabel...
Sí, el lideratge de qualsevol organització és delicat, però evidentment si estem parlant d'un cos de policia, doncs és extremadament delicat. A mi em segueix semblant com a mínim curiós que hi hagi una persona que tingui el càrrec de major per tota la vida. És una cosa que no acabo d'entendre, no ho entenia amb Trapero, no ho entendré amb qui seleccionin ara, i és una pregunta que em faig. Crec que les organitzacions evolucionen, els objectius canvien, els lideratges també doncs a vegades necessiten, no?, doncs, reptes diferents, i en aquest sentit doncs la figura aquesta tan concreta no l'acabo d'entendre. Però dit això,